les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui tenim molt material per anar-vos explicant. Anem directament a la previsió del temps. Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Aquests últims dies, fer la previsió meteorològica s'està convertint com el dia de la marmota. I és que un dia més estem en plena onada de calor, amb temperatures que ronden els 35 graus en alguns punts de l'Empordà i a mínimes que sobreven els 20 i que provoquen doncs, que dormir no sigui massa fàcil aquests dies. M'agradaria dir que per dijous està previst que baixin les temperatures, però tot el contrari, sembla que de cara a divendres encara podríem pujar una mica més. Per tant, molta paciència.
Molta paciència i molta cura, sobretot si sou al carrer o si heu de fer activitats a fora o a l'aire lliure. Ja sabeu que hi ha una sèrie de consells que cal tenir en compte, que si beure molta aigua, que si no fer activitats que requereixin de molt d'esforç en hores punta, etcètera, etcètera. Vaja, allò que el sentit comú requereix que es faci quan hi ha episodis com aquest. De fet, episodis com aquest es noten especialment a la nit, costa dormir, per què no dir-ho, i es noten quan mirem la temperatura a les 8 del matí i veiem que el mercat curi del nostre estudi marca 23 graus positius a les 8 i un minut. 23 graus positius a les 8 i un minut. Tornem a dir-ho perquè a vegades sembla ràpid de dir i en realitat és important la temperatura que estem marcant avui, que és dimecres 11 de juliol del 2018. Comencem! I la manera que tenim de començar és saludant a l'Anna Pujol. Anna, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Amb ella repassem els titulars de la jornada. La central sindical independent i de funcionaris denuncia irregularitats a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
El sindicat defineix aquestes incidències com riscos psicosocials i irregularitats en la contractació, alhora que demana ampliar la plantilla davant els nombrosos casos d'interinatge.
Intensificació dels controls de circulació de trànsit a Palafrugell.
La policia local vol posar remei a l'increment d'accidents que s'ha detectat últimament, sobretot durant els caps de setmana.
I Cursà, que vol una escola nova, ja que l'actual es troba en molt mal estat.
L'Ajuntament de Cursà ha demanat una subvenció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat per construir-ne una de nova i deixar de fer reparacions contínues a les instal·lacions actuals.
La Fira de Santa Anna de l'Estartit es torna a quedar sense atraccions un any més.
La localització a la que es va destinar les atraccions l'any passat, un aparcament d'autobusos, segueix sense agradar als firaires que s'han negat a instal·lar-s'hi.
I Lluís Rauric, que repetirà com a entrenador dels Senglars de Torroella la propera temporada.
Després que l'equip de rugbi guanyés la primera catalana de rugbi, Rauric assumirà també la direcció esportiva dels Senglars.
I avui entrevistarem la Rosa Rauric, un altre Rauric, però és la Rosa en aquest cas, que és portaveu de la PA de Sant Feliu de Guíxols. I també anirem a Torroella per parlar de llibres amb la Teresa Colom, calabús de la llibreria El Cucut. Normalment és un espai que fem dilluns, però aquesta setmana per contingències diverses vam haver de canviar-ne el dia. El recuperarem avui perquè no volem acabar la temporada, aquesta és l'última setmana d'aquesta temporada regular, no volem acabar la temporada, dèiem, sense poder parlar amb la Teresa Calabús i sense donar-li les gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta temporada. 8 del matí i 4 minuts, esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I a aquesta hora del matí saludem en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Un sindicat denuncia irregularitats a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí.
La central sindical independent i de funcionaris, la CESIF, denuncia el que defineixen com a contínues irregularitats a l'Ajuntament Ganxó, David.
La CESIF acusa el consistori d'irregularitats en la contractació i de riscos psicosocials pels treballadors. El sindicat assegura que l'Ajuntament no fa cas a Inspecció de Treball, que instava a renovar protocols contra l'assetjament. La CESIF, a més, diu que l'Ajuntament tindria un nombre d'interins desorbitat, això diu la CESIF, i li reclama ampliar la plantilla. El sindicat se centra a descriure la situació de la policia local. Assegura que dos membres del cos estan habilitats de forma temporal per exercir funcions corresponents a un rang superior i diu que aquesta situació ja s'hauria d'haver revocat. La CESIF acusa l'Ajuntament de voler situar un sergent de la policia local com a cap del cos, encara que ja hi hauria un superior jeràrquic. Tot plegat hauria dut a una mala direcció del cos, en paraules de Rafael Sánchez, president de la CESIF a Girona.
La policia de Sant Feliu està mal dirigida, con órdenes contradictorias y existen graves casos de riesgos psicosociales, tal y como muestra la resolución de la Inspección de Trabajo a una denuncia de CESIF. En esta resolución de la Inspección de Trabajo, la inspección obligaba al ayuntamiento en el plazo de un mes a tomar las medidas oportunas. A fecha de hoy no se ha tomado ninguna medida.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no ha volgut oferir la seva versió sobre aquest assumpte perquè assegura que no comenta declaracions dels sindicats. El regidor Jordi Vila, quan l'Ajuntament va rebre la resolució de la Inspecció de Treball arran de la denúncia del CESIF l'any 2017, va assegurar al Punt Avui que el conflicte es concretava entre tres casos de baixes de llarga durada a la policia local. Vila va explicar que havien convocat tres noves places per compensar aquests casos.
Gràcies, David. Són les 8 del matí, 6 minuts. Aquesta i altres notícies, com sempre, recordeu que les podeu trobar ampliades a través del nostre portal informatiu radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 7 minuts, entrem a la crònica policial. I us expliquem que la policia local de Palafrugell ha decidit intensificar els controls de circulació de trànsit perquè ha detectat que s'han incrementat l'accidentalitat al municipi, sobretot durant els caps de setmana, Pedro Ruiz.
Entre el 29 de juny i l'1 de juliol es van produir 9 accidents de circulació, entre ells l'atropellament de 3 persones al carrer de la Font. D'aquesta manera, els municipals esperen contribuir a la reducció de col·lisions entre cotxes i atropellaments.
I la policia local de Platja d'Aro va detenir ahir una noia que tenia un ordre de recerca i captura per un robatori amb violència i intimidació. Això va passar a Màlaga. La noia va ser descoberta després que la policia detectés el vehicle on viatjava i n'identifiqués els seus ocupants, Anna.
La jove de 23 anys formaria part d'un grup organitzat que es dedica a robar a través del mètode de les abraçades. Amb aquesta tàctica, els lladres fan veure que coneixen a la víctima o que volen establir contacte amb ella i l'abracen. D'aquesta manera, aprofiten la proximitat per robar carteres, joies i altres pertinences que les víctimes duen a sobre. Sovint es tracta de persones grans. La policia de Platja d'Aro ha avisat els ciutadans que vagin amb compte a l'hora d'abraçar desconeguts.
Doncs sí. No es converteixi en l'abraç de l'os. Diverses vegades us hem explicat en aquest mateix programa que hi ha alguns pobles que reclamen que es millorin les seves instal·lacions educatives, les seves escoles. Ho hem parlat diverses vegades sobre, per exemple, el cas de Verges, que tenen una escola clarament insuficient i reclamen que s'hi pugui construir un institut. Doncs bé, tenim un altre cas, al Baix Empordà, que repeteix una mica aquest mateix patró. L'Ajuntament de Corçà ha demanat una subvenció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat per construir una nova escola de segon cicle d'educació infantil i d'educació primària. La raó? Doncs el mateix de sempre. L'estat, el mal estat de les infraestructures actuals.
Un centre nou, sense problemes d'humitat, amb una aula d'informàtica actualitzada, menjador, laboratori i zona per practicar educació física. Aquestes són algunes de les característiques que es demanen per la nova escola de Corçà. L'Ajuntament estaria disposat a pagar-ne la meitat. Des de l'equip de govern de Corçà es queixen que l'edifici actual genera una despesa constant en reparacions a causa de l'antiguitat de l'edifici, el poc espai que hi ha i la manca de recursos. L'alcaldessa del municipi, Carme Güell, insisteix que reparar contínuament les infraestructures no és la solució.
Bueno, és allò d'anar posant pagat. Anem gastant, o sigui, anem fent una despesa que ja està bé, però que sabem que no porta enlloc, perquè si volem una escola nova, anar a quan la vella, no arribem enlloc. I els espais dels nens, jo crec que es mereixen un espai com Déu mana per poder treballar mestres i alumnes.
Tot i que asseguren que el projecte està llest, des de l'Ajuntament expliquen que el Departament d'Ensenyament l'està endarrerint, al·legant que els falta documentació.
Jo crec que tot es resumeix en una manca de pressupost i que la resta, nosaltres ho vam escriure així mateix, eren excuses.
La nova escola es construiria al carrer de les Escoles Noves, al costat de la llar d'infants i el parc infantil, de manera que es crearia un nucli escolar a la zona.
Doncs veurem què n'ha de dir el Departament d'Ensenyament, la Delegació de Girona o directament la Conselleria amb en Josep Bargalló al capdavant. Les 8 del matí i 10 minuts tenim una notícia amb banda sonora pròpia.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono.
Aquesta cançó que va fer furor en el seu dia a través de YouTube i que ens remet a les fires, i de fires volem parlar. L'Estartit es queda un any més sense fira d'atraccions per la Festa Major de Santa Anna, segons ha confirmat a Ràdio Capital el president de l'entitat municipal descentralitzada, Genís Dalmau, Pedro.
El motiu principal és que l'EMD ha proposat el mateix emplaçament, la mateixa ubicació que l'any passat. A l'entrada de l'Estartit i els firaires es neguen a anar-hi. De fet, aquesta nova reubicació que es va decidir l'any anterior va provocar que una trentena de firaires es manifestessin en contra d'aquesta nova localització. L'EMD volia situar les atraccions a un aparcament d'autobusos que hi ha a l'entrada del poble per evitar causar molèsties als veïns ni perdre així places d'aparcament a la platja.
Ens agrada la tornada d'aquesta cançó, va.
Allà estava tu, con tu melena, viento platino de volti, allà estava tu.
Va. Jo crec que podem posar-li una mica de remei a aquesta música.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Les 8 del matí i 12 minuts. El síndic de Greuges de Palamós, David Sagrera, ha lamentat que es disposin de pocs habitatges socials i que cap no sigui de titularitat pública, David.
Sagrera assegura que no hi ha un parc públic d'habitatges a Palamós, una problemàtica que es repeteix en molts municipis de la Costa Brava.
El mapa de l'habitatge social a Palamós és pràcticament inexistent, és a dir, es disposa de molt pocs habitatges, és a dir, cap de titularitat pública, però es aconsegueix en algun cas aconseguir que alguna entitat o que algun particular faci algun lloguer social, però en realitat no hi ha un parc públic d'habitatges socials de cap tipus.
El síndic demana més recursos pels serveis socials del municipi, com ha recollit en la seva memòria anual. El síndic de Greuges, Palamosí, va fer 87 actuacions l'any passat. Aquestes queixes fan referència al soroll de locals d'oci nocturn i de les màquines que netegen els carrers. També ha rebut queixes per enfrontaments entre veïns. Per això demana que l'Ajuntament creï un servei de mediació o imatge i semblança d'altres ajuntaments que també el tenen.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Doncs ho explicàvem just fa un moment, el síndic de Greuges de Palamós, que denunciava la manca de pocs la falta d'habitatges socials a Palamós, però també a la resta de la comarca. Això passava ahir, just després que també parléssim del mateix d'un cas similar a Sant Feliu de Guíxols. I precisament sobre aquest aspecte, sobre aquest habitatge social, volem parlar-ne amb la Rosa Rauric, que és la portaveu de la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Sant Feliu de Guíxols. Senyora Rauric, bon dia.
Hola, molt bon dia. dia.
Aviam, que la sentim molt fluixet, li tornem, la tornem a saludar. Senyora Rauric, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí, millor. Dèiem, senyora Rauric, tant el síndic de Palamós com diferents casos que hem anat explicant en aquesta emissora posen de manifest la manca d'habitatge social que hi ha a la comarca del Baix Empordà. No sé si ho atribueix a algun factor concret vostè des de la, des d'aquesta plataforma d'afectats per la hipoteca.
A veure, és un fet que venim denunciant des de que ens vam constituir, perquè, bueno, no sols a la comarca, és de fet a tot l'Estat, l'habitatge social no arriba a un 2%, i des de la crisi, des de que va esclatar la bombolla i la crisi de l'emergència habitacional en tots els desnonaments, no ha crescut gens. Però, evidentment, cada població té les seves característiques o les seves particularitats. Aquí a Sant Feliu també, bueno, venim denunciant que existeix evidentment una manca de voluntat política de trobar una solució a aquest fet. Ja s'han produït una gestualitat, però que no ha portat a d'un augment com es necessita de l'habitatge social. A nivell tècnic s'han fet esforços, la llei actual també obliga, es continua prioritzant el que és la part especulativa de l'habitatge sobre la social.
Ja, aquesta setmana explicàvem en aquest mateix programa que l'Ajuntament de Sant Feliu reconeixia que el turisme sigui una de les causes per les quals falti habitatge social, i el síndic de Palamós, amb el que parlàvem ahir, ho ratificava també en el cas de Palamós. Vostè comparteix aquesta diagnosi?
En absolut. Per mi és una manera d'evitar o d'eludir el que són responsabilitats polítiques, que és la voluntat política. Evidentment que hi ha situacions que poden dificultar, però des del principi, o sigui, ja s'han deixat perdre, quan va començar el nou consistori, tres habitatges que eren al costat del Valdiri, que amb pocs diners ja s'havien deixat de gratar per l'anterior govern quan haguessin pogut passar a ser d'habitatge social. En altres casos ha passat igual, no hi ha hagut tampoc voluntat d'enfrontar-se amb els bancs, amb les multes, no hi ha prou pressupost, és a dir, es podria fer una cua molt llarga. S'han fet molts gestos que si ara fem una permuta sortint al diari i després ha quedat en res. Hi ha l'herència dels Enlló, amb els quals hi ha hotels, que un van dir que es destinaria a habitatge social, però fent per també recalificacions quan ja hi ha un altre que s'hagués pogut... És a dir, hi ha moltes coses que s'haguessin pogut fer amb més pressupost i amb una clara voluntat política que hagués ajudat com a mínim a començar a revertir el que és la manca d'habitatge de lloguer social. El que sigui zona turística pot afegir un ingredient de dificultat, però que realment ho fa impossible és que no és un tema prioritari per cap consistori, i això els pressupostos ho mostren, i tota una sèrie, un reguitzell de situacions que s'han deixat perdre o dins les quals no s'han volgut actuar, doncs també ho demostren.
Senyora Rauric, i per què creu que els ajuntaments no posen a la seva llista de prioritats l'habitatge social?
Perquè crec que malgrat tot, però no acaba de ser evident aquesta manca. Les ocupacions de pisos buits dels bancs han emmascarat el problema, i de fet ha acabat quasi sent la prioritat. És a dir, el que ha passat en primer pla és que hi ha pisos buits que s'han ocupat i que això ha creat greus a vegades problemes de convivència, i s'ha criminalitzat aquesta ocupació. Llavors, sí que és cert que hi ha hagut un aprofitament per part de petits grups, de màfies, de gent que potser no ho necessitava, però nosaltres hi ha hagut molta gent que amb els desnonaments no han trobat, el no haver-hi habitatge de lloguer social, no han trobat cap altra solució que l'ocupació d'habitatge. Sigui dit que la PA no apoyem mai, perquè per nosaltres no és una solució. Hem fet alguns algunes accions d'habitatges de bancs rescatats de pisos buits de bancs rescatats en diner públic, però mai hem donat suport a l'ocupació per si i menys d'habitatges de particulars. Però això ha emmascarat, és a dir, que la gent en lloc de trobar-se al carrer, molts han acabat ocupant, no ha passat a primer pla perquè mai s'ha tractat d'una prioritat o s'ha discutit, inclús s'ha quasi criminalitzat també a la gent que es desnona o que algú han fet per haver fet una hipoteca, és a dir, no se'n donen compte de que la llei és una llei aberrant, que tu te'n vas de casa teva i tens un crèdit de per vida que no passa en cap altre país del món. Yeah. I tots aquests esforços per canviar llei mai han acabat. Sé pel fet això de que molta gent ha acabat amb l'ocupació, que és el que sí que ha creat una certa alarma social, de dir, s'ocupa, no es pot treure la gent, els pobres particulars, que evidentment estem d'acord, és un problema, però l'única llei que s'ha tirat endavant és la del desnonament exprés dels pisos ocupats.
Ja.
Posant tot, o sigui, agafant el rabo per les fulles.
Digui, acabi la frase.
No, dic que això evidència també a nivell global de l'Estat una manca de voluntat política d'enfrontar-se a el que és l'especulació, és a dir, que l'habitatge sigui un dret i no un bé especulatiu com està estant siguent fins ara.
Escolti, si ens agafem a la màxima que els polítics representen la societat a la qual governen, un es pregunta si el problema no el tenim en la política que no ho prioritza, sinó que en el fons el problema no el tenim en la societat que no li dona la importància que realment té un assumpte com aquest. Què en pensa vostè d'això?
Bueno, és un tema delicat. Jo crec que les notícies en general no li han donat...
Sobretot li pregunto, sí. perquè és fàcil pensar que si cas de Sant Feliu o de qualsevol dels altres pobles, si un equip de govern posa prioritat en el tema del lloguer social, és fàcil pensar que pugui aparèixer el discurs de a la gent de fora se li dona prioritat, a la gent d'aquí no, vull dir que és una cosa que en el cas de l'habitatge no n'estic segur del tot, però que en molts altres assumptes relacionats amb ajudes socials és comú sentir-ho.
Sí, és comú sentir-ho, però jo crec que precisament és un tema que no s'ha acabat d'emergir, diguéssim, a consciència nacional, realment el que significa el que hi ha hagut mig milió de desnonats al nostre país, i evidentment el gruix no són ni migrants ni gent de fora. El que passa que això en gran part s'ha viscut com una vergonya, és a dir, tu, això de perdre la casa és una vergonya, inclús, vull dir que el cas de fer és d'amagat-te. La gent amb més gran poder adquisitiu encara ho han amagat més, és a dir, nosaltres a la PANS ha vingut gent de nivell social alt o benestant, però si tu perds la feina i tens una hipoteca et trobes exactament igual que la persona que de baix nivell social. Però els que han acabat emergint una mica són els de baix nivell social, que han tingut la vergonya de demanar ajuda. Molts també, o una part, pertanyen a col·lectius d'immigrants, i ha costat molt crear consciència. La consciència social de que el fet de perdre els desnonaments és, per manca de respectar d'entrada un dret social, que és el dret a l'habitatge de l'article 47 de la Constitució, que les lleis haurien d'haver canviat fa temps, adaptades a la normativa europea, i haguéssim evitat tot el que hem evitat, és a dir, convertir aquesta desgràcia de milers de famílies amb aquesta consciència social de que s'estan vulnerant drets, això sí, ha costat molt i està inclús costant molt.
Yeah.
Llavors jo crec que els polítics tampoc volen, en aquest país la banca se la deixa actuar, vull dir, de tot menys posar fre a la banca. Clar. Se rescaten diners públics, poden fer fora la gent, poden vendre fons voltors, i aquí hi ha una dinàmica global a la qual veiem, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, que està intentant fer esforços, costa molt de revertir.
En qualsevol cas, el rescat a la banca no l'ha fet l'Ajuntament de Sant Feliu. Li pregunto, vostè ha parlat amb l'alcalde de Sant Feliu sobre aquest tema? I què li ha dit?
O sigui, amb la PA hem portat bastants anys, o sigui, vam impulsar una taula pel dret a l'habitatge, a la qual l'Ajuntament, els tècnics i l'Ajuntament ha estat participant per discutir el problema. És algo, vull dir, que jo li dic a vostè, li hem dit també amb ell, i ell sempre d'entrada ha mostrat la voluntat de trobar solucions. Han buscat, no dic que a nivell tècnic, de serveis socials, d'atenció, amb la mediació de la PA, han atès, han fet el millor per atendre els casos, però el topall sempre és prou pressupost i fer accions prou contundents per aconseguir revertir el que l'habitatge deixi de ser un bé especulatiu per passar a ser un dret dels ciutadans. I aquesta part és la que sempre, vull dir, la que continua fallant.
Vostès a finals de mes de juny explicaven que la bombolla del lloguer està deixant molta gent en situació de pobresa habitacional.
Vale,
això del lloguer, que és un tema que se'n parla molt, per exemple, quan es parla de Barcelona, es parla dels lloguers que han pujat de preu de manera desorbitada, però quan ho aterrem a una zona com la nostra, com es tradueix això en una ciutat com Sant Feliu?
Està passant exactament el mateix. És a dir, Sant Feliu, ahir llegia un informe de la Cambra de la Propietat, doncs els lloguers pugen. És evident que l'efecte, i aquí tampoc hi ha una voluntat a nivell de delimitar, de posar algun tipus de barems, com en altres països es fa, doncs tant per cent per això, tant per cent amb incentius, el que sigui. Aquí a Sant Feliu hi ha hagut un intent d'ajut al lloguer, bueno, que existeix, o d'incentivar família, a gent que té pisos de lloguer, de posar-los en lloguer social amb ajuts de l'Ajuntament. Això sí que ho estan intentant, i aquí sí que hi ha potser dificultats de que i adherir o vulgui col·laborar i no aprofitar el que és el lloguer turístic. Però tot això voldria realment, que dic, una gran voluntat política, que és la que acaba fallant. Ara la gent, nosaltres fins fa uns anys el tema o la gran preocupació era els desnonaments, però és que ara ja se sumen els lloguers, i a Barcelona ja hi ha el sindicat de llogaters, perquè moltes famílies es veuen també impossibilitades, no la llei, la llei és molt dolenta també pels llogaters. Afavoreix molt el propietari.
Escolti, no sé si com a plataforma d'afectats per la hipoteca, si com a PA s'ha arribat a plantejar mai presentar algun tipus d'iniciativa, una ILP, per exemple, una iniciativa d'aquesta legislativa popular, no sé si el Parlament o el Congrés dels Diputats espanyol, per demanar que es prohibeixin directament els desnonaments.
Bueno, això ho hem fet ja reiterades vegades, tant al Parlament espanyol...
Sí, no, però allò, amb recollida signatures suficients com per forçar un debat.
Sí, és que aquí a Catalunya s'ha aconseguit. La llei 24-2015 va ser a fruit d'una iniciativa legislativa popular, la qual vam recollir aquí a Catalunya més de 150.000 firmes, i es va aconseguir que el Parlament s'aprovés aquesta llei 24-2015, que està en part recorreguda al Tribunal Constitucional, sí. En què obligava els bancs, d'alguna manera, a en un cas de desnonament a no poder desnonar si no hi havia un habitatge d'una manera, si ho faria, de trobar un habitatge per les persones desnonades, o oferir també un lloguer social. És a dir, aquesta llei va ser prou està vigent durant un any, doncs es van evitar que la gent es trobés al carrer. Havien d'implicar-se tant els bancs que desnonaven com els ajuntaments, també amb el tema de pobresa energètica, la dació en pagament, i tot això, i els articles en què obligava els bancs van ser recorreguts pel Partit Popular, els va portar al Tribunal Constitucional. Això ara s'està intentant... Sí, just la part que més, que pobres bancs havien de posar part dels seus habitatges, no una part, no tots, a destinar-los a lloguer social per les persones que desnonaven. Doncs aquesta part, és la, entre altres, és la que el Partit Popular va portar al Tribunal Constitucional. Ara tenim una altra iniciativa que ja fa temps que s'està movent, que són les 5 de la PA, que el Partit Socialista es va comprometre que es pogués tramitar al Parlament i discutir-ho, en què demanem aquestes coses tan bàsiques com que no, la dació en pagament, lloguers assequibles, garanties de subministraments bàsics, o sigui, el que seria garantir doncs, el que és el dret a l'habitatge. El PSOE es havia compromès a poder-ho debatre. Veurem ara que són el poder si la cosa canvia, si ho compleixen.
Sí, la cosa canvia. Senyora Rosa Rauric, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, li diria que tant de bo no haguéssim de parlar més.
Exacte, ens estaria molt... Sí, la primera.
Sí, però de moment li diré que vaja, que fins la propera.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia, bon dia.
Són 9:15 a.m.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Seguim en el nostre recorregut per l'actualitat del Baix Empordà. Saludem en Dani Cortés en aquest punt. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Palamós restringirà el trànsit als vehicles al carrer Didac Garrell a partir de la tardor. Amb això es vol potenciar el pas dels vianants per aquest punt comercial de la vila. Ho ha anunciat Ràdio Palamós. Segons explica aquest mitjà, després de l'estiu s'instal·laran unes pilones automàtiques que restringirien el pas de cotxes en aquest carrer, Dani.
Quan la pilona estigui aixecada, només podran circular els vehicles d'emergència, el transport públic o els veïns que hi tinguin un aparcament. L'alcalde Lluís Puig explicava en declaracions a Ràdio Palamós que busquen consensuar la mesura amb botiguers i veïns.
En volem parlar tots plegats. És obvi i notori que sempre hi ha moments del dia i moments de la setmana en què l'afluència en aquest àmbit comercial és superior doncs, a la resta del dia i, per tant, jo crec que el que cal és parlar-ne i arribar doncs, a un consens que segur que hi arribarem perquè la lògica sempre s'anteposa a totes les altres qüestions i, per tant, estic segur que trobarem un consens en aquest aspecte.
Ràdio Palamós explica que el govern municipal busca així estendre una mesura que ja està activa al carrer de Cervantes.
I temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Tardor que s'organitza a Girona, escull Sant Feliu com a una altra de les seves subseus per les seves produccions teatrals, Alba Lejide.
El Festival Temporada Alta afegeix Sant Feliu de Guíxols com a sisena subseu del certamen, juntament amb les ja consolidades Torroella de Montgrí, Banyoles, Celrà, Bescanó i Palafrugell. El Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu programarà tres obres teatrals durant el festival: Immortal, de Marc Angelet, Un cop l'any, dirigida per Àngel Llàcer, i Les noies de Mosbank Road, dirigida per Sílvia Munt.
I gairebé la meitat dels càmpings de les comarques de Girona, que formen part de l'Associació de Càmpings, han arribat ja al mig segle d'història o tenen més de 50 anys. Actualment, l'associació agrupa 73 càmpings. L'establiment més antic és el Costa Brava de Sant Antoni de Calonge, que es va obrir fa 65 anys, segons explica aquesta entitat, aquesta associació de càmpings.
A més, és el primer que es va posar en funcionament a l'estat espanyol i que continua actiu. Hi ha 7 càmpings més que han arribat als 60 anys o els superen. Aquests establiments són el Càmping Begú, l'Escala, el Quims Càmping, de Llafranc, Canyelles, de Lloret de Mar, Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols, Montjoi, de Roses, La Siesta, de Calella de Palafrugell, que són tots aquests. Hi ha 22 càmpings que tenen entre 50 i 60 anys d'existència. I aquest 2018 hi ha 2 càmpings que celebren el mig segle d'història i han organitzat diversos actes per commemorar-ho. És el cas del càmping Les Dunes, de Sant Pere Pescador, i Laguna, de Castelló d'Empúries.
Les 8:32, aquí acaba el repàs informatiu de les notícies més destacades del Baix Empordà, que com sempre podeu ampliar a través del nostre web radiocapital.cat i també a través del nostre butlletí informatiu electrònic, que rebreu cada dia de manera gratuïta a 1:00 p.m. Acaba el repàs informatiu, però no acaba el supermatí, que segueix avançant. I entrem en temps de comentari, entrem en temps d'opinió. L'opinió que ens arriba avui de la mà del bisbalenc Marçal Lladó, que ha volgut posar el focus en una notícia que us explicàvem fa un parell de dies, que és la següent. L'Ajuntament de la Bisbal busca l'emplaçament ideal d'una plaça per posar-li el nom d'1 d'octubre. Per trobar-lo, ho farà a través d'un procés participatiu. I al voltant d'aquesta idea, en Marçal n'ha fet el seu comentari. D'avui.
Aquests dies, a la Bisbal d'Empordà es fa una consulta popular. L'objectiu, dedicar un espai públic a la memòria de l'1 d'octubre. Les opcions, només dues. es pot escollir entre posar aquest nom a l'actual plaça de l'Ajuntament o bé el tram del carrer Colliveí que passa davant les Escoles Velles, que és on els bisbalencs es van reunir al final d'aquella jornada històrica. Primer de tot, deixar clar que a mi em sembla merescudíssim que aquest dia històric es recordi en un tros del mapa de la ciutat. Dit això, com a experiència de democràcia participativa, l'operació em sembla limitada. O, de tan simbòlica, em sembla que ens la podríem haver estalviat. Està molt bé demanar l'opinió dels ciutadans i s'hauria de fer més sovint. Però just en aquest cas, considereu que entre els partidaris de dedicar un espai a l'1 d'octubre algú s'hauria queixat si l'Ajuntament hagués decidit unilateralment fer-ho en un lloc o l'altre? O en un tercer que no fos cap d'aquests dos? Massa sovint, al nostre país, les consultes populars es plantegen sobre qüestions menors i esbiaixades. Recordo el cas flagrant, a Barcelona, del referèndum sobre com havia de ser la Diagonal, que brillava per unes opcions de resposta quasi infantils. Els ciutadans volen participar més directament en la presa de decisions, sí, però ens hem de limitar a fer-ho sobre qüestions tan trivials?
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Comentari que va en la línia del que hem comentat aquí moltes vegades. Si tots aquests processos participatius no haurien d'obrir-se a projectes, a propostes, a preguntes que estiguin molt més estructurals, molt més de calat, com per exemple per, no sé, pressupostos generals o plans urbanístics, ara que portem uns dies parlant sobre aquesta possible construcció de cases a la Cala d'Aigua Freda de Begú, doncs apuntem, potser seria una bona manera que els ciutadans utilitzessin la seva força per expressar-se mitjançant un procés participatiu. En qualsevol cas, 8 del matí, 36 minuts. I a Ràdio Capital entrem en temps dels esports. Saludem a l'Alba Cabrera. Alba, bon dia.
Bon dia, Miquel.
A punt per la crònica esportiva per parlar-vos de rugbi, concretament de l'equip del Baix Empordà, els Senglars de Torroella, després de dirigir l'equip cap a la proclamació de campions de Primera Catalana de rugbi, història que us vam explicar en aquesta emissora en directe. L'entrenador de l'equip sènior dels torroellencs, en Lluís Rauric, també s'encarregarà de la direcció esportiva del club, Alba.
Després de la fita aconseguida en el seu any de debut com a tècnic del primer equip dels Senglars, Lluís Rauric continuarà la pròxima temporada com a entrenador de l'equip sènior dels de Torroella, alhora que assumirà la direcció esportiva del club. Això significa que, a part d'entrenar el primer equip, Rauric acompanyarà i farà el seguiment de l'escola de rugbi Senglar amb els entrenadors d'altres categories per procurar aconseguir els objectius marcats i, tanmateix, consolidar els equips femení i veterà d'aquesta entitat esportiva.
Gràcies, Alba Cabrera. I dels esports a la informació general. Amb l'altra Alba de la colla, amb l'Alba Elegide, el jutge Pablo Llarena tanca la instrucció de la causa del procés i suspèn l'expresident Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. El magistrat deixa a mans del Parlament la possibilitat de substituir-los temporalment per altres membres de les llistes, Alba.
Per a suspendre'ls, Llarena invoca l'article 384 bis de la llei criminal que estableix que els investigats per delictes de terrorisme o rebels perden els càrrecs un cop s'hagi signat la interlocutòria de processament i s'hagi decretat la presó provisional. La decisió podria obrir ara un conflicte entre el Tribunal Suprem i el Parlament de Catalunya, que en el seu reglament estableix que per a una suspensió d'un diputat cal que el ple ho acordi per majoria absoluta.
I el comissari Miquel Esquius serà el nou cap dels Mossos d'Esquadra. El conseller d'Interior, Miquel Buch, destaca la dilatada experiència i el coneixement transversal del cos del nou responsable de la policia catalana.
El nou nomenament d'Esquius arriba després de la renúncia de Ferran López com a cap del cos el passat 14 de juny. Dies abans, el major Josep Lluís Trapero, que va ser destituït pel 155, va renunciar a tornar a exercir les funcions de cap dels Mossos en una reunió que va mantenir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el mateix Buch.
I finalitzen amb èxit les tasques de rescat dels 12 nens i l'entrenador atrapats a la cova de Tailàndia. L'equip de salvament va poder treure els 4 nens i el seu monitor, que encara hi quedaven.
Malgrat les pluges monsòniques, ha estat possible rescatar els menors que seguien atrapats juntament amb el seu
entrenador i finalitza així les tasques de rescat amb èxit. L'equip de futbol va quedar atrapat el passat 23 de juny en plena excursió per la cova després d'un entrenament. Després de 20 dies tancats, tots han estat traslladats a l'hospital i posats en quarantena per evitar infeccions.
D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts de 9. Teresa Calabús, bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, preparats.
Preparats. Doncs escolta, avui última intervenció d'aquesta temporada regular i no volíem tancar la temporada, perquè el dilluns no vam fer programa, no volíem tancar la temporada sense parlar de llibres, que és una cosa que ens agrada molt. Per tant, molt escolta, som-hi amb el llibre d'avui.
Molt bé. Doncs avui us porto un llibre que és molt necessari per la majoria de pares i mares que tenen fills en edat adolescent o preadolescent.
Ah.
Interessant estar sempre preparat, interessant saber que la majoria de gent es troba en el mateix cas, però també creiem que encara que ja sapiguem, perquè és Vox Populi, que quan un nano és adolescent es transforma en una mena de... una nena, evidentment, es transformen en uns desconeguts dels quals no saps com tractar i que sovint conviuen...
Desconeguts, no, Teresa, en uns monstres, ja podem dir-ho, són uns Frankensteins.
Estan a la mateixa casa que tu, però vull dir, de sobte només ho saps pel cop de porta o per el so que surt de l'habitació amb música alta, o comença a canviar de gustos, d'actitud, i es transforma en el vestuari, en tot plegat. Com que tot això ja ho sabem, potser no n'hi ha prou amb aquell dir sí, ja se sap, ja passarà, perquè potser saber com actuar en aquests moments com a pares i mares és el que fa que te'n sortis més o menys bé, i també que aquesta etapa serveixi per després tenir adults responsables, carinyosos, sense traumes, eh?
Sí.
Llavors, un dels últims llibres que ha sortit al carrer, que s'ha publicat, és d'un autor que es diu Jaume Funes. És pedagog, és un home que... psicòleg, periodista també, i una persona que ha sigut educador i que ha treballat amb adolescents i s'hi ha especialitzat des de sempre, que va descobrir aquest món tan canviant i tan interessant.
Uh-huh.
El títol d'aquest llibre es diu, i ja veureu que amb això ho encerta,
sí.
Estima'm quan menys m'ho mereixo perquè és quan més ho necessito.
Sí, ens encanta la portada, a més d'aquest llibre,
sí?
amb aquesta il·lustració d'aquest adolescent, així amb cara una mica de monger, que és bastant
sí,
representativa.
Que a més està allò tirat endavant perquè porta el pes de tota la societat a l'esquena i
sí.
Que els hi costa fins i tot tirar i aixecar el cap i s'amaguen doncs, amb un vestuari estrany, amb uns cabells llargs, amb auriculars penjant i queden així arraconats del món fins que no troben els amics. Doncs aquest és el llibre que us volia recomanar. Penso que és interessant saber que existeix, potser abans de que arribeu a la tormenta, vull dir, si pot ser allò llegir abans d'arribar i quan penses, bueno, això ja s'acosta. De fet, tinc un net jo de 9 anys i el meu gendre va dir, penso que tindrem una adolescència molt dura.
Sí.
Doncs em sembla que ja pot començar, encara que el nen tingui 9 anys, per començar a estar preparat. Una mica per sobre us llegiré, si vulgueu, l'índex,
sí,
no tant el d'allò, perquè amb l'índex veureu...
És descriptiu.
Diu, ara també et necessito. Després posa la feina de conviure amb els adolescents, un capítol que sembla que ha entrat en una altra dimensió. Continua dient desconcerts, hostilitats i angoixes. Com s'educa aquests adolescents? Important. No és qüestió de psicologia, sinó de valors. Els adolescents de les altres famílies, una mica també veure amb qui es mouen, amb qui se senten més propers, qui són els seus amics. I llavors hi ha, són dos parts del llibre, una part és conèixer-ho, la introducció, i la segona part són propostes per gestionar algunes preocupacions. Quan la protecció ja no serveix i han d'aprendre a gestionar els riscos, quan tu saps que els hi dius que no vagin
clar.
Amb un cotxe d'algú que ha begut, que no surtin tard de casa, que no passin per un carrer que veus molt fosc, quan ja saps que tot això que tu ho diràs perquè ho has dit tu no serveix de res perquè no t'escolten, doncs com a com aprendre a dir-ho, a fer-ho, de manera que ells ho sàpiguen gestionar. L'escola és inevitable, evidentment, però a vegades és incompatible, és un altre capítol, com gestionar la convivència d'aquests adolescents a l'escola i que no perdin els cursos. Com aconseguir que siguin persones equilibrades. I després hi ha un capítol interessant i que s'ha d'aprofundir una mica, que ja és de la búlia social a la radicalitat.
Disculpa, Teresa, que s'ha tallat. Com es diu el capítol?
De la búlia social a la radicalitat.
Uh-huh.
Llavors, hi ha un resum al final de tot de l'autor que diu, bé, en resum, el que us he dit, però que no vol dir que amb el resum en tinguem prou, eh? Doncs una mica què ha vingut a dir. En realitat, ell parla d'observar-los, de mirar d'entendre-ho, però de mantenir-se ferm en els valors amb els quals se l'ha volgut educar tota la vida. Bé, no hi ha... Hem de pensar que no és una etapa que s'acabarà i prou, sinó que és una etapa que s'ha de saber gestionar, perquè si no s'acaba mai. I bé, una mica aquest és el llibre que jo us volia dir, per veure si algú necessita ja urgentment que sàpiga que és al carrer. Que el senyor Funes també, jo penso que és molt interessant això, és un escriptor que viu aquí, per tant coneix els adolescents catalans, castellans evidentment, però que viuen aquí i que saben a quins horaris tenen, quins costums hi ha de menjar familiar, quina mena de bars, quina mena de punts de trobada, quina paga setmanal poden tenir. Estem parlant de nens d'aquí, que tot això, saber tot això és molt millor que no pas potser un llibre escrit per uns anglesos, uns americans,
yeah.
Que ja la base de la societat des dels horaris, des dels hàbits, això, no? De que a les 8 de la tarda o a les 7 ja sopen tots, o una mica gestionar-ho a partir del que tenim i dels veïns que tenim i de com vivim aquí. Que això sempre m'ha semblat, tant amb els llibres de cuina com amb els d'educació, bàsic, que l'escriptor sigui de casa.
Escolta, Teresa, deies, és un llibre ideal pels pares que tinguin fills adolescents. No sé si des del teu punt de vista, no sé si aquest llibre podria servir també per pares que hagin tingut fills adolescents que ja han superat l'adolescència. No sé, pares que ara tinguin fills de, posem, 18 anys.
Jo crec que sí, perquè moltes vegades pots detectar quan encara hi ha moments en què sembla que no ha salvat diferències, no? Vull dir, 18 anys avui dia tampoc són res i a més tampoc podem posar... tampoc podem dir que sigui fixa, que hi entrin amb 14 i en surtin amb 18. Vull dir, a vegades hi entren amb 18 i en surten amb 25, saps?
Yeah.
Vull dir, jo crec que l'adolescència és un estat. Sí que hi ha la part biològica i aquesta és evident, però a vegades aquesta amb la mental no van juntes.
Clar.
Que ja es comencen a provocar problemes, segur, perquè el canvi hormonal sempre és... però bueno, sempre té el seu procés d'adaptació, però estic segura que la part emocional de tot plegat ho entens més llegint quines són les actituds típiques d'una persona en aquesta edat que, o en aquesta situació de creixement mental, de canvi, de tormenta, que no pas posant-hi una edat exacta.
Recordem el títol, Teresa, abans d'acabar.
El títol, estima'm quan menys ho mereixi, perquè és quan més ho necessito. Una guia per pares i mestres d'adolescents. L'autor, Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista.
A més, és un llibre que és barat de comprar, costa uns 18 euros aproximadament, eh?
Segurament, sí, sí. I l'editorial que ho ha fet és Columna Edicions, per tant, podeu trobar segurament en català i castellà. Jo en castellà ara no ho he buscat si ho tenia, però vaja, t'atueixo que sí que hi ha de ser.
Doncs Teresa Calabús, escolta, gràcies per tot el... Vaja, per ser-hi durant tota aquesta temporada recomanant-nos llibres i...
A vosaltres també, per escolta, valorar-ho.
I en parlarem si... Vaja, anirem parlant. Si la temporada que ve vols i pots, escolta, per nosaltres estàs més que convidada.
Molt bé, moltíssimes gràcies, doncs.
Que vagi molt bé, Teresa. Bon dia i sort.
Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I no deixem de parlar de cultura, en aquest cas, però entrem en temps de repàs de l'activitat cultural, entrem en temps de l'agenda, que com cada dia escriu, redacta i prepara en Juli Pedrero i en Pau Ponseti. I avui, que és 11 de juliol, us parlem de flamenc i de rumba catalana al Begur Música 2018, Pau.
Una proposta musical per les nits d'estiu de juliol i agost, centrades a les principals places de Begur. A la plaça de l'Església hi haurà jazz els dilluns, a la plaça Forgues els dimecres tindrem flamenc i rumba catalana, i els mítics dijous a la plaça de la Vila amb DJ amb música més comercial. Avui dimecres, flamenc i rumba, de 9:15 a 10:45, amb Toni Cayena.
I avui també podeu fer una visita guiada pel camí de ronda de S'Agaró, això és a les 7 de la tarda.
Passegeu per l'únic camí de ronda de caràcter arquitectònic de la Costa Brava, convertit en bé cultural d'interès nacional per la seva majestuositat. Un oasi singular d'encert, previsió de futur i respecte al paisatge. S'estén silenciós sobre un turó esberlat de cales petites, estretes i pedregoses, on l'embolcalla suaument un camí de ronda que esdevé passeig. Entre pins i flors i arran de penya-segats es poden contemplar tots els tons del blau de la nostra particular mar mediterrània.
Que romàntic que se'ns ha posat la cosa. Recordeu que estem en temps de repàs d'activitat cultural.
L'agenda cultural de la setmana.
Avui, que és 11 de juliol, també podeu assistir al concert de Vic OK i Daniel Lumbreras. Això passa als Jardins de Torre Maria a la Bisbal.
Aquest estiu tornen els concerts als Jardins de Torre Maria a la Bisbal d'Empordà. L'Associació Cultural Indivendres organitza el Festival Internacional de Torre Maria, un cicle amb 4 nits de música en viu. Tots els concerts són a la fresca i tenen entrada lliure. Després d'escoltar la setmana passada Ferran Palau i de Sousa, avui és torn per escoltar els Vic OK i Daniel Lumbreras a les 8 del vespre.
Dèiem, Pau, avui és torn per escoltar això, doncs sobre torns també volem parlar, però d'altres tipus de torns. Els torns de ceràmica, que cada dimecres, com ja fa un parell d'anys, arriben a Pals, on s'hi fa una demostració de torn de ceràmica, per aprendre una mica com funciona aquest ofici.
L'agenda d'estiu de Pals ve carregada de bones i variades activitats. Per avui a la tarda, d'exhibició de ceràmica perquè tant residents com turistes puguin gaudir en directe d'un ceramista en actiu i a la vegada tinguin la possibilitat de poder provar el torn per fer ceràmica. L'exhibició de ceràmica tindrà lloc a la plaça Major de Pals de 5 a 9 del vespre.
Gràcies, Juli, gràcies, Pau. Com sempre, totes aquestes activitats les podeu consultar a través del nostre web i, si voleu, també a través del mateix espai. Si sou organitzadors, organitzeu qualsevol tipus d'activitat cultural, lúdica o festiva, podeu publicar les vostres pròpies activitats des d'allà mateix.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
És la manera que nosaltres tenim de facilitar-vos una mica la feina per tal que puguem facilitar-vos a vosaltres perquè surti publicada al nostre web i perquè en puguem fer ressò en aquest espai, i també, per què no dir-ho, per facilitar-nos una mica més la vida a nosaltres en la recerca d'activitats. 8:52.
I want to know who motherfucking representing here tonight. Hello.
Us expliquem que Drake, que és el responsable d'aquesta música que esteu escoltant de fons, ha debutat amb Scorpion, el seu nou àlbum, que és doble i que conté dues cançons al número 1 de la llista Billboard i que s'ha convertit en el primer disc que aconsegueix 1 milió de reproduccions en streaming la seva primera setmana. 1 milió de reproduccions. Yeah. Ens agrada complementar amb actualitat musical, que és allò que fem també a Ràdio Capital a partir de les 9 del matí, i durant la resta del dia ens agrada explicar-vos històries que en aquest cas provenen del web pernodirres.cat, portal d'informació musical amic, germà, amb el que ens associem i amb el que gràcies a ells podem facilitar-vos notícies com aquesta que us expliquem, que diu que Drake ha trencat el rècord del top 10 simultani dels Beatles amb les cançons més escoltades d'aquest disc Scorpion que esteu escoltant de fons a través d'aquesta cançó que es diu Nice for What. Notícies que, evidentment, també podeu trobar explicades a través del nostre portal radiocapital.cat. I totes aquestes històries deia, us les expliquem.
Tal dia com avui.
A Barcelona, l'any 1961, es fundava Òmnium Cultural, Marc Clapés.
Òmnium Cultural és una entitat sense ànim de lucre formada el 1961 que treballa per la promoció de la llengua i la cultura catalana. també l'educació, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya. El 2018, Òmnium Cultural tenia més de 120.000 socis distribuïts en 40 seus territorials. Durant els anys 70, 80 i 90, van engegar nombroses campanyes per promoure el català en diversos àmbits, des de l'escola, els llibres, la restauració o els mitjans de comunicació, i també per defensar els drets nacionals de Catalunya. Òmnium va ser l'encarregada d'organitzar la manifestació que tingué lloc el 10 de juliol del 2010 a Barcelona, sota el lema Som una nació, nosaltres decidim. També la del 29 de juny del 2013, que va organitzar el concert per la llibertat del Camp Nou, amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana i altres entitats. El 16 d'octubre de 2017, la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va decretar la presó incondicional pel seu president, Jordi Cuixart, en relació a l'operació Anubis. També ho va ordenar la presó de Jordi Sánchez, el president de l'ANC.
Òmnium Cultural, entitat imprescindible en l'àmbit nacional català per entendre una mica l'evolució també d'aquest país des de l'any 67, com deia Marc, any de la seva fundació, en un dia 11 de juliol, el mateix dia en què va néixer una cantant, l'Alessia Cara. I guess for now you've got the last laugh.
Alessia Cara és una cantant i compositora de cançons canadenca. Té un contracte discogràfic amb EP Entertainment i Def Jeff Recordings i se la coneix sobretot per Here, el primer senzill del seu àlbum de debut, No It All, publicat el novembre del 2015. El 7 de març del 2016 es va publicar el videoclip oficial de Wild Things i l'abril del mateix any es va anunciar que la cantant seria la talonera dels Coldplay durant la seva gira de Head Full of Dreams. El juny del 2016, Cara va aparèixer en una versió rellançada de la cançó Wild de Troy Sivan. També ha col·laborat amb el productor Zed i recentment ha estrenat Growing Pains, l'avançament del seu nou disc The Pains of Growing.
Alessia Cara, per tancar aquest supermatí d'avui. I aquí, com qui no vol la cosa, escoltant la música de l'Alessia Cara, que naixia tal dia com avui, gairebé ens llancem el temps al damunt. Acabem el programa, com sempre, explicant-vos les notícies que us hem anat relatant al llarg d'aquest supermatí. La Central Sindical Independent i de Funcionaris denuncia irregularitats a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Anna Pujol.
El sindicat defineix aquestes incidències com riscos psicosocials i irregularitats en la contractació, alhora que demana ampliar la plantilla davant els nombrosos casos d'interinatge.
Intensificació dels controls de circulació de trànsit a Palafrugell.
La policia local vol posar remei a l'increment d'accidents que s'ha detectat últimament, sobretot durant els caps de setmana.
Cursà vol una escola nova, ja que l'actual, diuen, està en molt mal estat.
L'Ajuntament de Cursà ha demanat una subvenció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat per construir-ne una de nova i deixar de fer reparacions contínues a les instal·lacions actuals.
I la Fira de Santa Anna de l'Estartit, que es queda sense atraccions per segon any consecutiu.
La localització a la que es va destinar les atraccions l'any passat, un aparcament d'autobusos, segueix sense agradar als firaires que s'han negat a instal·lar-s'hi.
Així, en forma de resum, us anem explicant algunes de les notícies més destacades del Baix Empordà. Lluís Rauric repetirà com a entrenador dels Senglars de Torroella de Montgrí per la propera temporada.
Després que l'equip de rugbi guanyés la primera catalana de rugbi, Rauric assumirà també la direcció esportiva dels Senglars.
I abans d'acabar, també, un apunt per la previsió meteorològica, Marc.
Bé, doncs avui ens espera un ambient assolellat arreu del territori, temperatures que seguiran rondant al voltant dels 35 graus, i és que estem en plena onada de calor, per tant, molta paciència, sobretot a les hores centrals del dia. Per demà s'espera més o menys la mateixa tònica, temperatures que segueixen en augment i que tocaran sostre de cara al cap de setmana.
23 graus, tenim encara el nostre estudi, el termòmetre del nostre estudi. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, David Parreño, Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Clapés, Pau Ponset i Alba Lejide, Gerard Escaig, Pedro Ruiz, Alba Cabrera, Josep Lluís Vidal, Eugènia Güell, Manel Magrinyà, Sergi Díaz i Anna Pujol i Juli Pedrero, que ens el deixàvem. Tornarem demà a les 8 del matí. Que vagi bé, adéu-siau.